Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui ens llevem amb 10 graus a Arnes, 12 al Palau d'Anglesola i 16 graus a Sant Adrià del Besòs. I ens llevem, sobretot, amb l'amenaça de Víctor del Dama, l'amenaça de l'empresari i comissionista confés de la trama Koldo. Passa directament a avisar Pedro Sánchez a la sortida de la presó. Aquesta nit ha assegurat que té proves de tot el que ahir li va dir el jutge.
Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
Si vol proves, les tindrà. Declaracions de Víctor del Dama, insistim, l'empresari i comissionista confès de la trama Koldo aquesta mateixa nit. El jutge l'ha deixat en llibertat després que ell, l'empresari, engegués el ventilador. Assegura que ha pagat diners a canvi d'adjudicacions a l'exministre Ábalos, al seu assessor, Koldo García, i a l'actual secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. I va parlar d'aquella trobada, d'aquella foto, amb Pedro Sánchez.
Quería conocerme y hablar conmigo. Me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado.
Acusacions. És veritat que parades sense portar cap prova, però insistim en el que deia abans. Ell, aquesta nit, ha dit que si Sánchez vol proves, les tindrà.
En lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso.
Pedro Sánchez va haver de sortir ahir per dir que tot això és mentida, ara el sentíeu, i demanar aquestes proves que Víctor del Dama deia que té. Avui en parlarem a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio de les conseqüències que pot tenir tot plegat per un Pedro Sánchez que avui, a partir de les 10 del matí, rep el president Illa.
Treballar per l'autogovern de Catalunya amb un peu a Brussel·les i amb un peu també a Madrid, no? Estan molt pendents d'influir.
És el que ens deia el president de la Generalitat al matí de Catalunya Ràdio després del seu viatge ahir a Brussel·les. Parlarem avui també al matí de Catalunya Ràdio de la reacció del Partit Popular a aquestes revelacions de l'empresari Víctor de Aldama. Alberto Núñez Feijóo no comença a buscar suports per trencar el bloc de la investidura, és a dir, de cara a una moció de censura, Alberto Núñez Feijóo necessita que algú altre li doni suport, perquè això no en té prou, però diu que si algú està disposat, ja saben on trobar-lo.
Si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país.
De moment, en qualsevol cas, el bloc de la investidura resisteix, amb prou feines, però resisteix, com es va demostrar ahir amb l'aprovació de la reforma fiscal. Mentrestant, Vladimir Putin avisa, el conflicte a Ucraïna és global.
Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов.
És l'alerta que fa el president rus després que Ucraïna hagi fet servir míssils occidentals. Afegeix Putin que Rússia té dret a atacar els països que cedeixen armes a Kiev. Per ara, l'avís rus ha estat llançar per primera vegada un míssil d'última generació contra territori ucraïnès. I en esports...
Aporto més coses que no només gols, però sempre dic que intento ser el més eficaç possible. Ho treballo molt en els entrenaments i, bueno, contenta de...
Gol número 200 d'Alexe Putellas com a blaugrana en la victòria del Barça a la Champions, 1-4 contra les jugadores del Polten austríac. I avui també al matí de Catalunya Ràdio parlarem abastament de la polèmica entre els dos principals personatges televisius de la temporada, David Broncano i Pablo Motos, perquè déu-n'hi-do la nit que han tingut. Aquesta nit, Broncano ha denunciat que li ha empatat un convidat, el campió del món de motos Jorge Martín, minuts abans de l'entrevista. Un cop a Antena 3 han sabut que aniria abans a Televisió Espanyola.
Media hora antes de empezar el programa, más o menos, nos han dicho que en el hormiguero se han enterado que venía hoy aquí y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos y ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho, lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas.
Déu-n'hi-do, és el que ha explicat David Broncano aquesta mateixa nit. Avui en parlarem també aquí al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio.
Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb els Mossos d'Esquadra, que presenten avui dades de denúncies de violència masclista a Catalunya. Les dades d'aquest any serà l'endemà que l'Hospital Clínic de Barcelona hagi confirmat que un any més han augmentat les agressions sexuals que ha atès. Han augmentat un 6,3%. També han pujat les violacions en grup.
I a Brussel·les?
Avui hi ha reunió dels ministres europeus d'Interior. S'espera que Àustria abandoni el seu veto a l'adhesió total de Romania i Bulgària a la zona de viatges sense fronteres de l'espai Schengen. Això faria que fossin membres de ple dret.
I als Estats Units, amb què han anat a dormir?
Donald Trump proposant Pam Bondi com a fiscal general dels Estats Units després que la seva primera opció, Matt Gaetz, hagi retirat la seva candidatura. Això després de les informacions que el vinculen amb pagaments a menors a canvi de sexe.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb avís per navegants del viceministre de Comerç. Alerta als Estats Units i a la Unió Europea que les pujades d'aranzels que estan plantejant recauran sobre els consumidors i que només faran pujar la inflació.
Avui és divendres 22 de novembre. Aquest matí encara esperem vent fort a moltes comarques. La tendència, a mesura que vagi passant el dia, és que aquest vent quedi concentrat als llocs habituals. Al Camp de Tarragona, a l'Ebre i també a la zona de l'Empordà o als cims del Pirineu. Avui amb un dia amb força sol, aquest matí encara amb alguns ruixats a la Vall d'Aran, precipitacions febles, i a la tarda i nit s'esperen alguns ruixats a les comarques del nord-est. Entre Girona i Barcelona podria caure alguna d'aquestes precipitacions localitzades. Sembla que el cap de setmana serà variable. En general, amb força estones de sol dissabte, i diumenge sí que esperem un dia potser una mica més ennuvolat. De pluges, tan sols n'hi haurà algunes entre dissabte al vespre i diumenge al matí, i en tot cas serien pluges febles.
De fet, Protecció Civil manté encara activat el pla de ventades per la previsió de forts vents avui ben bé fins al vespre. El Servei Meteorològic preveu ventades tot el dia, la majoria de comarques, sobretot al migdia. A la tarda el vent pot bufar amb força, però ja serà al nord del país, a cotes altes del Pirineu. L'episodi de vent va començar dimecres. Els bombers han atès aquestes últimes hores ben bé una 60 de serveis, principalment per incidents relativament menors, com caiguda d'arbres, de cablejat elèctric i també algun trosset de façana que ha caigut. Vinga, anem a repassar les notícies. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
El mateix dia que Pedro Sánchez exhibeix signes de supervivència política amb l'aprovació de la reforma fiscal, el que ha estat pactada amb el ventall dels seus socis d'investidura, doncs mentre passava això, se li reactiva una altra font de desgast. El cas Koldo, l'empresari considerat cap de la trama, l'ha incriminat, de moment sense proves, i ha aconseguit sortir de la presó.
Víctor de Aldama era a la presó investigat en la trama de tràfic de comissions a canvi de contractes públics. Ha donat detalls de pagaments al Ministeri de Transports de fins a 400.000 euros a l'antic número 2 de Pedro Sánchez, l'exministre José Luis Ábalos. També ha quantificat els suborns a Koldo García, l'ajudant d'Ábalos, en 200.000 euros i fins i tot a l'actual número 2 del PSOE, Santos Cerdán, en 15.000 euros. A la sortida de la presó ha promès aportar proves.
Él es mitómano, vale, tiene Alzheimer. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
Com a colofó, assegura que Pedro Sánchez estava al cas de tot i que va mostrar interès a conèixer-lo. El president espanyol ho nega i atribueix aquest relat a la seva estratègia de defensa per quedar en llibertat. El PP ha trobat nou tema per revifar el discurs de la moció de censura.
Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
Pedro Sánchez va evitar pronunciar el nom de Víctor de Aldama. Va parlar de personatge, diu que les seves paraules tenen zero credibilitat. I darrere de les acusacions, el president espanyol hi veu una estratègia molt concreta.
Su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira. Seguro lo hace para desviar la atención, sembrar dudas y tapar, pues, lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje.
I davant d'aquest nou episodi de presumpta corrupció, Núñez Feijóo ha obert la porta a presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez i, per fer-ho, ha demanat el suport dels socis d'investidura. El president espanyol l'ha animat a fer aquest pas. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mentre passava això, el govern espanyol aconseguia tirar endavant la seva proposta de reforma fiscal. L'acord arriba in extremis amb el sí imprescindible, finalment, de Podem. Tornem a Madrid, Toni Fortesa.
El compromís del govern d'implementar un impost a les energètiques de cara al 2025 ha convençut Podem i ha permès obtenir la majoria al Congrés per aprovar la reforma fiscal presentada per l'executiu. El president del govern, Pedro Sánchez, s'ha mostrat molt satisfet amb l'acord.
El gobierno de coalición progresista está satisfecho, agradecido a los grupos parlamentarios por el esfuerzo de negociación que hemos tenido durante todos estos meses, ultimando sobre todo esta reforma fiscal que financia los servicios públicos, los fortalece, lo hace con un criterio de justicia fiscal.
Tot i l'acord final, els partits que han donat suport al document han criticat la forma de negociar del PSOE. L'acord final permet al govern agafar aire de cara a les negociacions pels pressupostos. Des de Madrid, Toni Fortesa pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs la banca plensa pensa plantar cara en aquest impost aprovat pel Congrés i que els afecta directament. Les patronals del sector anuncien que ho portaran als jutjats.
L'Associació Espanyola de la Banca i la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis denuncien que se'ls imposa una taxa única a Europa i que això afecta la seva competitivitat. També es queixen que s'ha aprovat sense diàleg i sense cap mena de valoració per part dels òrgans consultius.
No només ells, el Santander i Unicaja també han fet públic que pensen recórrer a aquest disseny de l'impost.
I el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, adverteix que l'impost pot acabar afectant el crèdit a les petites i mitjanes empreses.
Hay que tener cuidado de que el impuesto deje de ser neutral respecto a los negocios, determinados negocios bancarios. Por ejemplo, el préstamo a las pymes, que además son entidades que no tienen, a diferencia de las grandes empresas, formas alternativas de financiación.
L'impost afectarà especialment les tres entitats més grans, el Santander, el BBVA i CaixaBank, que hauran de pagar un 7% de tribut perquè el marge dels seus interessos i comissions supera els 5.000 milions d'euros.
I ho dèiem abans, reunió aquest divendres entre el president Salvador Illa i Pedro Sánchez de la Moncloa amb el desplegament del finançament singular per Catalunya com un dels objectius.
Els presidents català i espanyol pactaran, segons diversos mitjans, la reactivació de les quatre comissions bilaterals Generalitat-Estat.
Madrid, Núria Oriol.
Després de dos dies amb una intensa agenda a Brussel·les, avui el president Illa és a Madrid amb una única reunió de pes i de molta expectació mediàtica. La primera trobada formal amb Pedro Sánchez de la Moncloa. Totes les mirades viren cap a la carpeta del finançament singular pactat amb Esquerra, que capitaneja ell mateix amb la complicitat del president espanyol. De totes maneres, ha volgut rebaixar expectatives, assegurant que no en sortiran grans anuncis.
No és una cosa que haguem de discutir, està acordada, és coneguda. Més aviat hem de vetllar perquè s'executi allò que hem acordat.
Ella, però, ha reiterat diversos cops que no serà el gran tema de la reunió perquè vol repassar amb el president espanyol l'acció del seu govern i els espais de col·laboració possibles. Des de Madrid, Núria Oriol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
No és l'única previsió del dia. Avui el govern espanyol engegarà el tràmit legislatiu per reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja. Després de gairebé un any de negociacions, l'executiu renuncia ja a un acord sobre aquesta qüestió amb la patronal.
El secretari general del Ministeri de Treball, Joaquín Pérez Rey, diu que la gota que ha fet vessar el vas és que els empresaris diguin ara que la reducció de la jornada s'ha de decidir els convenis col·lectius i no per llei.
Esto solo se puede calificar a estas alturas como una tomadura de pelo y desde luego pues entendemos que hasta aquí ha llegado esta mesa.
El president de la COE diu que no hi ha hagut diàleg, sinó un monòleg del govern, i ha posat el mateix calaix la reducció de la jornada laboral i l'impost a la banca. Declaracions d'Antoni Garamendi a Onda Cero.
Hay una obsesión ahora por regular absolutamente todo y genera una falta de confianza enorme. Especialmente, además, da duro a las pequeñas empresas.
I els sindicats demanen que el text final no inclogui algunes de les concessions que s'havien fet als empresaris.
Fernando Luján, vicesecretari general de la UGT.
Una vez que se han descolgado del acuerdo. Entendemos que no nos corresponde a las organizaciones sindicales negociar ninguna medida que esté destinada a las empresas.
A l'espera que els sindicats ratifiquin l'acord, la reducció de la jornada laboral arribarà al Congrés sense l'aval dels empresaris, cosa que augura encara més dificultat per tirar-la endavant.
Un parell de minuts i arribarem a un quart de set. Rússia ha aprovat un míssil d'última generació contra Ucraïna. Fins i tot l'exèrcit ucraïnès s'ha pensat que era un míssil de més abast, els que es coneixen com a intercontinentals. El que ha disparat ara pot recórrer 5.000 quilòmetres de distància.
Putin ha lluït la seva arma disparada per primera vegada per demostrar poder militar, pot portar caps nuclears i l'han utilitzat en resposta a l'ús per part de Kiev de míssils britànics i nord-americans. Putin parla de nova dimensió de la guerra.
D'ara endavant, i com hem dit prèviament, el conflicte regional a Ucraïna provocat per Occident adquireix elements de conflicte global.
Segons Putin, l'ús d'armes occidentals per part de Kiev no modificarà el desenllaç de la guerra.
Aquesta és una de les notícies que ens porta la crònica internacional i que avui destaca la premsa. L'altra és la decisió del Tribunal Penal Internacional d'ordenar detenir el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i també l'exministre de Defensa, Yoav Gallant, per crims de guerra a Gaza.
Sí, el TPI també ha admès una ordre de detenció contra el líder de l'ala militar de Hamas, malgrat que Israel ja el dona per mort. Benjamin Netanyahu acusa el tribunal d'antisemitisme.
Jerusalem, Jordi Brascó.
Israel fa equilibris per, d'una banda, denunciar el que el seu president defineix com una desgràcia històrica i, de l'altra, no donar gaire importància a un tribunal que, de fet, no reconeix. Tant Gallant via xarxes com Netanyahu asseguren que la decisió no afectarà la campanya bèl·lica.
Cap decisió indignant en contra d'Israel ens impedirà, tampoc a mi, continuar defensant el nostre país en tots els sentits.
Per la seva part, Hamas demana que les ordres de detenció arribin a més responsables israelians i no fa cap referència a Mohamed Deif, el cap del braç armat de Hamas, a qui el tribunal també demana arrestar i que Israel dona per mort des del juliol. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
Arran d'això, hi ha hagut declaracions de tots els líders mundials, però dels més beligerants amb la sentència, o el més beligerant amb la sentència, ha estat Joe Biden.
Sí, el president dels Estats Units qualifica d'escandaloses aquestes resolucions del TPI pel que suposen d'equiparar el govern d'Israel amb Hamas. En canvi, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, recorda als 27 que l'ordre del TPI s'ha d'implementar.
It is not a political decision.
No és una decisió política, és una decisió d'un tribunal de justícia, d'un tribunal de justícia internacional, i la decisió dels tribunals s'ha de respectar i aplicar.
Els Països Baixos ja han dit que si Netanyahu trepitja territori neerlandès serà arrestat.
I mentrestant, als Estats Units, Matt Gaetz, l'excongressista que Donald Trump havia proposat per ser el nou fiscal general, retira la candidatura enmig d'acusacions de tràfic sexual de menors.
La renúncia arriba després de la publicació d'informacions que vinculen Gaetz amb pagaments a menors a canvi de sexe.
Washington, Francesc Garriga.
Matt Gaetz és el primer futur membre del govern de Trump que cau abans de passar per la confirmació del Senat. I cau justament perquè el mateix Gaetz s'ha donat que ni tan sols entre els membres del seu partit tenia suficients vots per tirar endavant. La seva renúncia arriba 24 hores després que es publiquessin detalls de la investigació que el Congrés ha fet sobre un presumpte cas de tràfic sexual de menors. S'ha detallat una llarga llista de pagaments fets per Gaetz a través de l'aplicació equivalent a Visum. Pagaments del llavors congressista a noies joves, superant un total de $10,000, amb conceptes com per ser tan meravellosa o perquè sí. Gaetz arribava a pagar les noies entre $200 i $700. L'excongressista està acusat d'haver tingut sexe amb una menor d'edat en una orgia farcida de drogues. Segons la investigació, hi ha testimonis directes de la participació de Gaetz. Des de Washington, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, que l'aspirant a secretari de Defensa, segons la tria que ha fet Donald Trump, també és sospitós d'un escàndol sexual. Pete Hegseth ha vist com es filtrava un informe policial amb més detalls sobre l'acusació d'agressió sexual.
I avui s'acaba la cimera del clima, la cimera de Bakú a l'Azerbaidjan, amb crides a arribar ja a un acord. Enviada especial a Bakú, Montse Poblet.
Davant la constatació que les postures no s'acosten, que no s'estan aconseguint els consensos necessaris ni per tancar l'acord de finançament ni per concretar com s'abandonaran els combustibles fòssils, Antonio Guterres ha agafat l'avió des de Brasil, on ha participat a la cimera del G20, i ha vingut aquí a Bakú. Ha demanat als negociadors que abandonin les línies vermelles i que deixin de jugar amb el llenguatge. Cal augmentar els diners dels fons climàtics i reduir dràsticament les emissions.
Una cosa són les paraules i una altra cosa la realitat. Per mi està clar. La ciència ja ho ha dit. No podrem mantenir-nos per sota del grau i mig d'escalfament global si no acabem amb els combustibles fòssils.
Estem a l'espera d'un nou esborrany que, per anar bé, hauria de reflectir algun acostament de posicions, no com el d'ahir, que només plantejava postures diametralment oposades. Des de Bakú, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
Passen 2 minuts d'un quart de set. Més notícies amb Albert Montilla, Berta Torrada, Joan Trias i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb el president Carlos Mazón el 29 d'octubre, a les hores crítiques de la DAN al País Valencià, assegura que no va veure en el president senyals de la gravetat de la situació. El balanç de les inundacions, per cert, s'eleva a 221 morts i 7 persones desaparegudes.
La periodista ha parlat a través d'un portaveu al diari El País. Descriu que Mazón va parlar per telèfon diverses vegades, però que en cap moment després de les trucades va mostrar senyals de preocupació sobre el que estava passant. De fet, ell assegura que no va ser conscient de la magnitud de la catàstrofe fins que no va sortir del restaurant. Maribel Vilaplana confirma que durant el dinar Mazón li va oferir la direcció de Punt, la televisió valenciana, i que ho va rebutjar perquè no volia acceptar un càrrec provinent del PP. En paral·lel, el digital eldiario.es denuncia que Mazón ha adjudicat a dit 34 milions d'euros a empreses lligades a la corrupció del PP, aprofitant l'emergència de la Dana. Mazón ha concedit contractes milionaris a empresaris valencians per arreglar les depuradores i clavegueram afectats per la riuada. Són contractes d'emergència que no han de passar per un concurs públic.
I mentrestant, 4.000 organitzacions de diversos àmbits ja donen suport en aquesta famosa manifestació contra els preus d'un lloguer. S'ha convocat per demà a Barcelona a càrrec del sindicat de llogateres.
La plataforma que defensa el dret a l'habitatge diu que aquest ampli suport evidencia que aquest és un problema social de primera magnitud i parla de manifestació de país. En declaracions al Catalunya Nit, l'arquitecte i urbanista David Bravo alerta que l'oferta de lloguer assequible no només no està augmentant, sinó que s'està reduint.
Anem perdent habitatge assequible, perquè la major part de l'habitatge assequible que tenim és lloguer de renta antiga o habitatge protegit que caduca.
Entre altres coses, els convocants reclamen que es facin contractes de lloguer indefinits, que els pisos buits o turístics es dediquin a residència i que es prohibeixi comprar un habitatge si no és per viure-hi. A més, el sindicat de llogateres adverteix que si no s'atenen les seves demandes, estan disposats a promoure una vaga de lloguers.
Aquesta protesta pels lloguers arriba just quan comprar un pis es continua encarint. El metre quadrat a Catalunya, de fet, ja val 2.300 euros de mitjana.
Són dades del Ministeri d'Habitatge, corresponents al tercer trimestre de l'any. Representen un increment del 5% en comparació amb el mateix període de l'any passat i és el preu més alt des de principis del 2009. La demarcació més cara és Barcelona, amb un preu mitjà de gairebé 2.700 euros. On més s'encarit és a Tarragona, un 6% interanual fins als gairebé 1.500 euros al metre quadrat de mitjana. A Girona el preu se situa en més de 1.800 euros i a Lleida en uns 1.100.
L'Hospital Clínic de Barcelona ha atès 624 casos d'agressions sexuals aquest any. Això és un increment del 6,3% en un any enrere. Les violacions en grup també van en augment.
41 de les dones ateses van ser violades per les seves parelles o exparelles, un perfil de víctimes en què el sentiment de culpa s'apodera d'elles, igual que en el cas de les violacions en grup. En aquests casos, les seqüeles en les víctimes són molt greus i, en canvi, els agressors ho perceben com un joc, segons dues responsables d'aquest servei.
La culpa i la vergonya és quasi del més difícil de revertir.
La intimidació absoluta, bastant agressiva, i després la intoxicació, que la noia no entén, no sap. O sigui, és un mero instrumento de divertimento grupal.
En un 44% de casos, l'agressor era conegut de la víctima i les joves de menys de 25 anys suposen la meitat de casos d'agredides. Per acostar-se a les víctimes, creix el nombre d'agressors que utilitzen les xarxes socials.
I la plataforma de víctimes d'abusos sexuals per part de jesuïtes als col·legis de Casp i Sant Ignasi de Barcelona insten la Fiscalia a investigar l'ordre perquè sospiten que van cobrir els agressors i n'hi ha més dels reconeguts oficialment.
Ho han fet a través d'una carta pública al periòdico l'endemà que un jutge ha començat a investiga una nova denúncia contra el jesuïta Francesc Peris, que treballava al col·legi de Casp. Els jesuïtes de Catalunya van fer públics els noms de 14 agressors sexuals. Ignasi Guasca, exalumne i portaveu dels afectats, ha explicat a aquesta emissora que això només podria ser la punta de l'iceberg i demana que s'investigui a fons.
Jesuïtes investiguin, identifiquin i facin públics i que posin els seus arxius, tots els arxius, a disposició de les autoritats, a la Fiscalia, que actuï per investigar si hi ha més casos que els que s'han denunciat.
El govern i a les escoles els demanen col·laboració perquè hi pot haver casos que no han prescrit.
Ara mateix són les 6 i 22 minuts. El Departament de Justícia haurà de respondre al Parlament per què va arxivar la investigació interna sobre les protestes dels funcionaris de presons sense que se'n derivessin conseqüències. És una informació que, si us recordeu, la va avançar al matí de Catalunya Ràdio i ara la conselleria haurà de donar explicacions.
La secretària de Mesures Penals, Helena Pérez, compareixerà a petició d'Esquerra, dels Comuns i la CUP, que han comptat també amb els vots del PSC i de Junts. Només el Partit Popular i Vox s'hi han oposat. Com va avançar al matí de Catalunya Ràdio, Justícia va tancar sense depurar responsabilitats la investigació sobre les protestes a les presons arran de l'assassinat d'una cuinera a Mas Enric.
La síndica de Greuges va fer la seva pròpia investigació dels fets i va concloure que s'havien vulnerat drets dels presos i que el bloqueig dels funcionaris havia posat en perill la convivència als centres penitenciaris.
A banda de demanar explicacions pel tancament de la investigació, els grups també demanaran informació sobre els suïcidis a les presons. Ja n'hi ha hagut 11 des de principis d'any. Andrés García Berrio, dels Comuns.
Pensem que ha d'haver-hi transparència en com va anar aquest procediment i les causes que van portar a aquest arxiu.
El que volem és saber per quin motiu s'han tancat sense cap conseqüència, que ens expliquin per què s'ha tancat d'aquesta manera, quan hi ha una evidència de vulneració de drets.
I una cosa més, Iberdrola i Repsol s'han vist les cares als jutjats per un cas sobre el que es coneix com a ecopostureig.
L'elèctrica ha denunciat la petroliera per competència deslleial i publicitat enganyosa. L'acusa d'enganyar els seus clients amb missatges sobre la sostenibilitat dels seus productes a través de campanyes publicitàries per netejar la seva imatge. Repsol s'ha defensat davant del jutge assegurant que no afirmen ser una empresa sostenible, sinó que l'objectiu és arribar-ho a ser. El judici, que està ja vist per a sentència, és pioner perquè mai abans havia arribat als jutjats una denúncia de greenwashing, és a dir, d'una campanya que suposadament pretén netejar la imatge d'una empresa contaminant, fent veure que no ho és.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Policia! Yeah!
Policía, abra la Nati Peluso és un dels noms que encapçalen el cartell del Sonar 2025. La cantant argentina hi presentarà per primera vegada a l'estat el seu àlbum Grassa i compartirà cartell amb Plastic Man, Arca, Eric Fritz i també amb Skrillex, que hi torna després d'anys d'absència. També hi seran Six Sex, Branco, Samantha Hudson i artistes catalanes com Tarta, Relena i Maria Arnal. El festival es farà els dies 12, 13 i 14 de juny a Barcelona.
I la segona.
Quevedo llança el seu segon disc Buenas Noches. Són 18 temes i diverses col·laboracions amb diversos artistes, com aquesta que sentim, amb Aitana, però també amb Pitbull i amb Young Beef. L'àlbum havia de sortir fa unes setmanes, però es va ajornar per la Dana al País Valencià. El disc arriba després d'una aturada que l'artista va necessitar, diu, per desconnectar.
I la tercera. Tinc un cel i un
infern a dins. Moltes gràcies, Lluís Llach, Borja Penalba, Sopa de Cabra, Julieta, Els Catarres o Els Figaflaues actuen avui al Concert Solidari Catalunya amb el País Valencià, organitzat per Òmnium Cultural i l'ANC. Els concerts es fan a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina de Barcelona, comencen a les 8 del vespre i s'acabarà a la 1.
Gràcies, Marta. 6 i 25, anem als esports, va. Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Barça continua imparable a la Champions femenina.
Nova victòria al camp del St. Pölten, 1-4, dos gols de Nazaret, Vicky López i Alexia Putellas, que suma el seu gol número 200 amb la samarreta blaugrana.
Aquest fred, evidentment, no estem acostumades, mai serà una excusa, tampoc al camp, que potser estava sec, no corria la bola com volien. Evidentment, això condiciona els dos equips, però més a l'equip que vol proposar, doncs, potser més joc interior o joc més ràpid, no?
Lamine Yamal, mentrestant, continua de baixa.
No jugarà demà al camp del Celta, dubta també pel partit contra el Brest de Champions dimarts que ve. El jugador encara té molestes al turmell, no vol infiltrar-se per poder jugar. Flick tampoc vol arriscar fent-lo jugar sense estar al 100%. Marc Cassador, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, reconeix que estan rendint a un nivell superior al que s'esperaven.
A vestidor tots creiem que s'ha d'anar amb tranquil·litat. Al final, com tu dius, ningú s'esperava aquests resultats i aquest nivell a principi de temporada, i crec que hem d'estar enfocats en seguir millorant. S'han de millorar encara moltes coses per poder estar al nostre màxim nivell.
El City fa oficial la renovació de Guardiola amb una temporada a més, una segona d'opcional. Avui, Bayern de Múnich, Barça, a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45, transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. El SAP Garden de Múnich no ha guanyat cap equip aquesta temporada. El Barça d'handbol sí que guanya, 36-30 al Nantes a la Champions, s'aplana el camí cap als quarts de final. A la Champions d'hoquei patins, Noia 3, Reus 1, i el Sant Andreu i l'Europa presentaran recurs perquè no volen jugar els 43 minuts que queden a porta tancada.
Avui, a partir de les 11, com cada divendres al matí de Catalunya Ràdio, taula cultural amb Mariola Cubells, Bernat de Déu, Anna Guitart, Lucía Ramis i Marc Garriga. Però, de moment, sapiguem què no ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui no he pogut dormir pensant que demà és 23 de novembre i això vol dir que és el dia en què a la plaça Universitat de Barcelona se celebrarà una manifestació pel dret a l'habitatge. Pel que tinc entès, serà una manifestació pacífica, d'aquestes per tota la família, on hi és cridat tothom que se senti interpel·lat pel seu lema, que és «S'ha acabat, abaixem els lloguers». Clar i català, si creus que el lema no t'interpel·la prou per moure el cul i anar-hi o simplement et fa mandra, et dono un altre al·licient. A Madrid, fa poc més d'un mes, van reunir 150.000 persones amb el mateix lema. Així que si el dret a l'habitatge no et sembla prou motiu, vine, ni que sigui per guanyar els madrilenyos, no? Que sempre fa gràcia.
Bon dia, Canalies, quina alegria.
Estàs plorant, bon dia,
no,
estàs
home,
emocionat.
No, home, no.
Et veig així una mica
nou. Home, és
aquesta cançó,
té un punt nostàlgic.
Aquesta
no
cançó podria sonar ara mateix alguna d'aquestes discoteques que estan tancant aquí a la Diagonal, saps? Aquella allà de l'últim cubata.
Allò, per anar a dormir ja.
Que dius, a veure què trobo, i acabes plorant perquè veus que res. Bé, en tot cas, l'esteu escoltant. Thank you for the music dels Eterns ABBA. Cançó que ens recorda, per cert, el poder de la música i dels seus creadors, i ho fem just avui que s'ha presentat All Music Works, la primera discogràfica de l'estat espanyol, integrada alerta només per artistes generats amb intel·ligència artificial. Carlos Cer, el seu fundador, ha dit que són capaços de fer en un mes i una dècima part del cost el que Warner, la discogràfica, fa en un any, amb 10 artistes i amb una inversió de 10 milions. També ha subratllat que tot el procés parteix d'un equip humà, sobretot pel que fa a la creació, i que després la IA pren forma. Suposo també que per cobrir-se les esquenes en termes legals. Esperem, però, que una màquina, evidentment, no mati el preuat talent de fer música i que l'alegria que, quan escoltem una cançó, sigui natural i no acabi sent dissortadament artificial.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Dos quarts de set, repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Audiència Nacional deixa en llibertat el presumpte cervell del cas Koldo després que hi hagi implicat Pedro Sánchez i gran part del govern espanyol.
L'empresari Víctor de Aldama ha assegurat davant del jutge que va pagar comissions a l'exministre Ábalos i a Santos Cerdán, entre d'altres, i que Sánchez n'estava al corrent.
Él es mitómano, vale, tiene Alzheimer. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
Mentre que el president ho nega, el PP torna a parlar de moció de censura.
Tot això el dia que el govern de Sánchez aconseguia també tirar endavant la seva reforma fiscal.
Votos a favor 178, en contra 171, ninguna abstención. En conseqüència, queda aprovado el dictamen.
Finalment es manté l'impost de les energètiques, però en queden al marge les empreses que facin inversions. Una solució que ha permès sumar l'acord Podem, però sense perdre el suport de Junts i PNB.
El president Illa reuneix avui a la Moncloa amb Pedro Sánchez, justament amb la intenció de concretar el compliment de l'acord d'investidura amb Esquerra pel finançament singular per Catalunya.
Salvador Illa ha recordat que el compromís és ferm i ara cal pactar-ne el desplegament.
El que hem de fer en finançament no és una cosa que haguem de discutir, està acordada, és coneguda, és pública. Més aviat, el que hem de supervisar i hem de vetllar perquè s'executi allò que hem acordat, no? S'executi amb els calendaris també acordats, no?
I també avui el govern espanyol engegarà el tràmit legislatiu per reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja.
L'executiu renuncia a un acord sobre aquesta qüestió amb la patronal després que els empresaris ara plantegin que la rebaixa reguli els convenis col·lectius i no per llei. Joaquín Pérez Royo és secretari general del Ministeri de Treball.
Esto solo se puede calificar a estas alturas como una tomadura de pelo y desde luego pues entendemos que hasta aquí ha llegado esta mesa.
Mentrestant, el Tribunal Penal Internacional ordena detenir el primer ministre d'Israel i també l'exministre de Defensa, tots dos per crims de guerra a Gaza.
El TPI també ha emès una ordre de detenció contra el líder de l'ala militar de Hamas, malgrat que Israel ja el dona per mort. El cap de govern Benjamin Netanyahu acusa el tribunal d'antisemitisme.
I ho deia ara en Joel, 4.000 organitzacions de diversos àmbits ja donen suport a la manifestació contra els preus del lloguer que s'ha convocat per demà a Barcelona a càrrec del sindicat de llogateres.
En declaracions a Catalunya Nit, l'arquitecte i urbanista David Bravo alerta que l'oferta de lloguer assequible no només augmenta, sinó que s'està reduint.
Anem perdent habitatge assequible, perquè la major part de l'habitatge assequible que tenim és lloguer de renta antiga o habitatge protegit que caduca.
I un clàssic d'aquestes dates, el gran recapte del Banc dels Aliments, arriba a la 16a edició, aquesta vegada, evidentment, amb la mirada molt posada als damnificats pels aiguats del País Valencià.
La campanya es fa avui i demà a diversos establiments d'alimentació d'arreu del país. La meitat del que es recapti aquest cap de setmana es destinarà a ajudar els damnificats de la Dana.
I novetats al teatre. Anna Karènina, de Tolstoi, arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya en una versió actualitzada dirigida per Carme Portaceli.
Ariadna Gil encapçala un repartiment de luxe acompanyada de noms com els de Bea Segura, Eduard Farelo, Borja Espinosa o Bernat Quintana.
I mirem ara què diuen les portades, com sempre amb Albert Montilla. Bon dia, Albert.
Molt bon dia, Freddy. Avui reaccions a la declaració de l'empresari del cas Koldo, Víctor de Aldama, contra el PSOE. El diari Ara ho resumeix bé en un titular que diu: Aldama declara pagaments a Ábalos i Cerdán, Sánchez ho nega tot i Feijóo busca vots per una moció de censura. Anem a veure ara què diuen els diaris de Madrid. El País titula que Aldama diu que va pagar pessigades de diners a Ábalos, Koldo i altres dirigents socialistes, i tot seguit explica que el PSOE anuncia una querella i que Sánchez ahir va reaccionar dient, cito, menuda inventada. Sobre aquest mateix tema, qui més s'hi abona són els diaris conservadors de Madrid. El Mundo publica un muntatge amb les fotos de Sánchez i els seus ministres, que han estat esquitxats per les denúncies d'Aldama, com si fossin una mena de càrtel, i titula Aldama detalla corrupció integral del govern i el PSOE. L'ABC titula Aldama obre en canal al PSOE, i la Razón parla d'Aldama a corral a Sánchez.
I a banda d'aquest cas, del cas Koldo, del cas Aldama, en alguna portada hi ha hagut espai per alguna coseta més?
Sí, una mica. El periódico destaca que el lloguer de temporada creix el doble de ràpid a Barcelona que a Madrid. Madrid, i La Vanguardia es fa ressò de la polèmica al voltant de la banana de Maurizio, el plat han enganxat amb cinta aïllant a una paret que s'ha subhastat per 6 milions de dòlars. Art o presa de pèl?
És la pregunta del dia. En fi, el temps, quin tindrem avui? Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, doncs avui el vent tornarà a bufar fort a moltes comarques, però a partir de la tarda només ho farà als llocs habituals, Empordà, Tarragona, Ebre i els cims del Pirineu. En general farà sol, però aquest matí hi haurà algun plogim a la Vall d'Aran i a la tarda ruixats al voltant de Girona, que més tard podrien arribar a Barcelona.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge del Francesc, de Badalona. És membre de la Federació d'Associacions de Veïns i, juntament amb els veïns de la plaça Pau Casals, denuncien el desordre que provoquen els vehicles que aparquen a la plaça, tot i que està prohibit. A més, expliquen que hi ha molts problemes de circulació i que generen situacions perilloses al barri de dalt de la vila.
No només és la plaça Pau Casals. El problema és tot el barri, no? Tot el barri pateix, com viu, amb tres escoles concertades, que ocasiona molt de moviment d'entrada i sortida.
L'Ajuntament de Badalona reforçarà la vigilància durant les pròximes setmanes per evitar que aquests estacionaments indeguts es facin de manera habitual. A més, prepara un pla per pacificar el barri de dalt de la vila, amb mesures com limitar la velocitat, reduir el trànsit i regular també l'estacionament, fixant-se especialment en els entorns de les escoles.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Els accionistes de BBVA tenen una pregunta per als accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc? Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Moment de repassar com tenim els mercats. Avui la borsa espanyola obrirà els 11.600 punts després que l'IBEX tanqués en verd, pujant tímidament un 0,19%. Els valors que més pugen, Acerinox, que ho fa un 2,6%, després d'anunciar la compra de l'empresa americana Haynes. També puja l'aerolínia IAG i Puig, ho fan un 1,5% respectivament. Als Estats Units, les borses s'han tenyit de verd, el Dow Jones suma més d'un 1%, i en canvi, a aquesta hora, la borsa de Hong Kong obre deixant-se gairebé 2 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Pilota de Joaco García, aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dissabte a partir d'un quart de nou, la TDT del Celta-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya i CaixaBank.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
El gran recapte del Banc dels Aliments arriba a la seva 16a edició amb una mirada posada als damnificats pels aiguats del País Valencià. La campanya es fa avui i demà a diversos establiments d'alimentació d'arreu del país.
La meitat del que recapti aquest cap de setmana es destinarà a ajudar els damnificats de la Dana. El director del Departament de Logística del Banc dels Aliments, Oriol Duladé, ha explicat al Catalunya Nit quins productes demanen més enllà del cistell bàsic.
El que estem demanant és
el que costa més de tenir donacions, no? Que és oli, llet, i després tenim unes conserves de peix i verdura, perquè entenem que és un substitut del segon plat. Tu pots posar una conserva de peix i verdura amb un arròs, amb una pasta, doncs, i això, doncs, diguem que fa l'àpat una mica més agradable.
Dolader ha explicat que pràcticament ja tenen els 16.000 voluntaris per atendre els punts de recollida, però ha insistit a fer una crida per acabar de completar els llocs que puguin quedar.
I a les portes del Gran Recapte, entitats veïnals i agents de salut i educació alerten d'un increment del risc de malnutrició en diverses zones de Catalunya. Per donar-hi resposta, han posat en marxa un projecte per detectar possibles casos pis a pis.
La Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya ha engegat una prova pilot al barri de les Ferreres de Gavà després de detectar, a través de treballadors del CAP i de les escoles, un augment dels mals hàbits alimentaris i risc de malnutrició. El projecte forma part de la iniciativa Aporta, que en altres zones de Catalunya també treballa per detectar casos de pobresa energètica o bé de solitud no desitjada. Melissa Ramos és coordinadora de la prova i resumeix així l'objectiu del projecte.
Detectar casos de famílies en les quals els seus hàbits siguin poc saludables, que els nens se'n van a dormir molt tard, s'aixequen just per anar a l'escola, ja no esmorzen, la quantitat de begudes ensucrades que prenen...
La iniciativa Aporta s'executa amb veïns del mateix barri que fan qüestionaris anònims a les famílies. D'aquesta manera s'evita la distància que molts cops hi ha en relació a l'administració. Nerea Navarro és una de les treballadores de Gavà.
Básicamente le preguntamos pues cómo se alimentan, a qué hora se despiertan, más o menos pues como su vida cotidiana, para ver cómo llegan a hacerlo y si vemos que tienen algún problema o que necesitan nutricionista o tal cosa, pues los derivamos al CAP o donde tengamos que derivarlos.
A mitjans de desembre començaran a circular trens de llargs per l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona el mateix dia que començaran a circular les Rodalies Lleida per la RL4 fins a Terrassa, Rosa Pujol.
Això serà després que han acabat les obres que van començar el 2023 en aquesta estació per allargar les andanes fins als 200 metres, una obra en què Renfe ha invertit gairebé 3 milions d'euros amb l'objectiu d'augmentar la capacitat de l'estació, per la qual passen cada dia uns 21.000 usuaris. També s'ha treballat per millorar l'accessibilitat, s'han instal·lat una escala mecànica i un ascensor nous i s'han millorat els sistemes d'il·luminació i informació.
Puja el nombre de viatgers d'autobusos a demanda a Barcelona. En el que portem d'any, la xifra d'usuaris s'ha disparat més d'un 20%.
Els autobusos a demanda funcionen amb l'aplicació El Meu Bus, on el viatger s'ha de registrar i seguir les indicacions per fer la reserva. Es tracta d'un mitjà de transport fet a mida on l'usuari tria la franja horària i les estacions d'origen i destí, i segons les necessitats dels clients, l'autobús fa una ruta o una altra. Per Xavier Flores, conseller delegat de TBB, és un híbrid entre el bus i el taxi. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Demanes on vols anar, què vols fer exactament i quan, i responem doncs si serem en aquest punt i vindrà un autobús amb una capacitat més petita però que proporcionarà aquella mobilitat que necessites.
Segons dades que ens avança TMB, des de principis d'any el nombre de viatgers dels autobusos a demanda que fan el trajecte del Ferró Calbany ha pujat un 36%, els de Torre Baró Nord un 28% i els de Montbau la Vall d'Hebron un 20%. Per això ja estudien ampliar línies.
Té un creixement una miqueta més gran fins i tot que convencional i en totes les àrees. Nosaltres el que estem és ara analitzant la possibilitat en altres àmbits també per fer créixer, perquè creiem que és un servei molt bo, és un servei que té una molt bona receptivitat per part de les persones usuàries.
I l'Ajuntament d'Osor, la comarca de la Selva, alerta dels efectes mediambientals que poden tenir dos abocaments en un mes de restes de plantacions de marihuana en una riera del municipi. Demana més recursos per localitzar i actuar contra els infractors. Girona, Maria Rovira.
S'ha deixat en total uns 6 metres cúbics de restes de plantacions de marihuana a la riera La Gironella, tal com destacava en aquesta emissora l'alcalde d'Osor, Joan Pla.
Aquest substrat, si el tiressin a la muntanya, hi ha les bosses i tot això que no són compostables, però el D3 seria bono, com aquell que diu. Però es fa tirant al riu, això significa que si puja una mica i hagués plogut aquests dies, doncs has anat cap al Rier d'Osor i cap a Anglès i cap al Ter. I llavors contamines molt més fort, perquè això és una contaminació bastant complicada per tirar-la directament a l'aire.
Reclama més recursos per actuar contra aquests abocaments il·legals i d'altres tipus de deixalles que es multipliquen a la zona. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I en Crònica Cultural comencem parlant de la polèmica entre dos dels personatges televisius de la temporada, David Broncano a La Revuelta i Pablo Motos a L'Hormiguero. Marta Viana.
Broncano denuncia pressions del programa de motos pels seus convidats. Ahir, de fet, el Broncano havia d'entrevistar el campió del món de motos, Jorge Martín, i minuts abans que el convidat sortís a plató, la van cancelar, ho explicava així el mateix Broncano.
Media hora antes de empezar el programa, más o menos, nos han dicho que en el Hormiguero se han enterado que venía hoy aquí y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto, Y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho, lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas.
Broncano va dir que és una tònica habitual al programa i va confessar que ja s'havia trobat amb una situació similar quan feia la resistència a Movistar, quan el programa no era ni competència directa. El presentador va dir que no és que tingui problemes personals amb motos ni amb el seu equip, però que la situació en què es van trobar, doncs el va obligar a explicar la situació en públic perquè es van quedar sense entrevista i al no tenir-la van acabar posant un programa d'animals. A tot això, Pablo Motos s'ha limitat a dir, a través d'un comunicat, que es tracta d'un malentès.
Ara, teatre Anna Karenina de Tolstoi arriba a la Sala Gran del TNC en una versió actualitzada dirigida per Carme Portacelli.
Ariadna Gil encapçala un repartiment de luxe on s'acompanyen de noms com els de Bea Segura, Eduard Farelo, Borja Espinosa o Bernat Quintana.
Xavi Cusó i Marta Vives.
Pocs autors disseccionen l'ànima humana com ho fa Tolstoi. Portacelli ha triat un repartiment titànic, tres generacions d'actors, on destaca la brillant Miriam Muklas i també l'opció d'una actriu anglesa que en anglès fa de veu de la consciència. Diu Ariadna Gil que ha llegit infinitat de vegades Anna Karenina i que cada vegada que ho fa i descobreix una cosa nova. I és cert que el paper de dona fràgil, apassionada, li escau a aquesta actriu que també ens explica que tot i renunciar per una tria, potser tampoc allò acaba sent com ella esperava. Destacats el vestuari de Carlota Ferrer i l'escenografia de Paco Azorín, que han convertit la Sala Gran del TNC en una via de tren circular per on passa la vida, l'amor i la mort. Xavi Cussó, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
Atenció a aquesta nova exposició al Museu Picasso de Barcelona.
Tant pis pour vous si la place du Tertre a préféré Montmartre.
És l'exposició de Montmartre a Montparnasse que explora per primer cop la relació dels artistes catalans amb el París de la Belle Époque. Són més de 250 obres d'una vuitena d'artistes des de Santiago Rusiñol, Enric Granados o Pablo Picasso realitzades entre l'exposició universal del 1889 i l'esclat de la Gran Guerra del 1914. Vinyet Panyella és comissària de la mostra.
És una visió que no s'ha donat mai. Artistes catalans que en aquests 25 anys, que són crucials, van viure treballant allà i que van tenir projecció internacional. Hi ha en Pau Casals, per exemple. Parlo de músics perquè habitualment no es parla de música. Ja estan situats en pla d'igualtat amb els artistes plàstics. Hi ha dibuixants, hi ha il·lustradors, hi ha memorialística, hi ha literatura. París és París. Jo crec que té molt d'atractiu.
L'exposició es pot visitar fins al 30 de març.
I més propostes al Baix Camp. Acull el festival Contemporaneus.
Serà Reus, serà l'epicentre de la música contemporània, un esdeveniment dedicat a la música de nova creació. El grup sevillà Zahir Ensemble oferirà avui un concert on l'electrònica dialogarà amb instruments tradicionals.
A l'Olot concert de Guillem Gisbert en el marc del festival Empremtescat.
Veu darrere de l'escola el revolt que fa el camí.
El concert es fa al Teatre Principal, començarà 8:45 del vespre i forma part de la gira de presentació del primer disc en solitari de l'exmembre de Manel, Ball a la Masurca.
I acabem a Àger, a la Noguera.
Demà dissabte el grup Inuit fa el concert de clausura del cicle Música sota les estrelles al Parc Astronòmic. Encara queden algunes entrades disponibles en les dues sessions programades a les 6 i a les 7 de la tarda.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
La xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona us ofereix aquest espai.
Trencaclosques. El Barça no té a Lamine, explica el Mundo Deportivo. L'esport diu que suplir Lamine ara mateix és un repte, un prodigi que sosté el Barça, escriu Xavi Ortuño, que ha parlat de Lamine-dependència d'un nen de 17 anys, tan sorprenent com il·lusionant. Un Barça que ha de repensar l'atac, publica el periòdico. També parla d'aquest Barça femení que enlluerna la Champions. La Vanguardia destaca l'evolució de Guardiola, més de 10 anys al City, un club en què ha trobat tot el que desitja un entrenador i que no va poder trobar el Futbol Club Barça. Barcelona. Un Barça, atenció, que estrena mascota. El Club Blaugrana la donarà a conèixer a la gala del 125è aniversari. Divendres que ve, escriu La Vanguardia. L'Ara parla dels misteriosos viatges de Joan Laporta. El president Blaugrana ha aprofitat l'aturada de la Lliga per atendre compromisos a Mongòlia i l'Azerbaidjan, amb negocis del Barça pel mig. Remarca que el president del Barça ha visitat 5 països de caràcter totalitari els últims anys. I el Marca parla de l'operació Blanca Navidad. 9 partits en 29 dies marcaran el destí del Real Madrid. I curiosa estrena la de Lewandowski, que explica La Vanguardia, un centre al costat del Passeig de Gràcia, en què es promourà l'estil de vida saludable. Curiós, el porter Chesney va estar a la inauguració. Va fumar?
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
el City va fer oficial ahir la continuïtat de Pep Guardiola fins al 2027. Quan vam saber que Xiqui marxava aquest estiu, molts van pensar que era un senyal que ell també deixava el club. Però ves per on, que ha passat just el contrari, que Guardiola s'ha sentit més lligat encara. Cal veure si realment acaba complint els 2 anys, o després del Mundial del 2026, alguna selecció el tempta prou com per acabar abans l'experiència anglesa. En tot cas, haurà fet els 10 anys al capdavant del City, quan aquí el Barça no va ser capaç de fer-lo sentir prou còmode perquè seguís la meitat d'aquest temps.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Deu minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Bon dia. Doncs avui un dia variable. En general, amb vent encara aquest matí, que bufarà fort en moltes comarques. A la tarda quedarà concentrat ja als llocs habituals, a la zona de l'Empordà, el Camp de Tarragona, l'Ebre i també els cims del Pirineu. Avui encara amb el Vencat en alerta. Aquest matí, amb alguns núvols i precipitacions febles a la Vall d'Aran i també en alguns punts de les comarques de Girona, poca cosa, a la tarda aquests ruixadets podrien desplaçar-se cap a les comarques de Barcelona i arribar també de cara al vespre i fins i tot la nit. I el cap de setmana serà també variable, amb núvols i clarianes, amb bastantes estones de sol de cara a dissabte, diumenge amb més núvols, tan sols hi haurà algunes precipitacions febles entre el vespre de dissabte i el matí de diumenge.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
David Broncano denuncia el veto de Pablo Motos a la seva entrevista al campió de motos, Jorge Martín. Són habituals aquestes pràctiques en el món dels mitjans?
Bueno, cuando pueden hacer que no vengan aquí directamente lo hacen y cuando no tienen tanta fuerza para esto mínimo exigen que primero... vayan allí.
En parlarem a la tertúlia amb experts i analistes.
A partir de les 9 anirem a trobar Xavier García Albiol just abans que s'encenguin els llums de Nadal i l'arbre de 42 metres a Badalona.
L'arbre de Nadal il·luminat més alt d'Espanya.
Pessebre sí o pessebre no? Com hem de celebrar el Nadal a l'espai públic? És el dilema que debatrem a 11:15 amb Oriol Ferrer, Judit Mascó i Xavi Canalies.
Tindrem també l'habitual taula del cor, les recomanacions culturals del cap de setmana i acabarem amb Clarence Becker, que homenatja al productor musical Berry Gordy pels seus 95 anys.
Des de les 6 fins a la 1 escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
El dijous 28 de novembre, el Matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Amb el suport del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina Centre de la Imatge presenta Sota Veu, la primera retrospectiva de l'artista Mar Arza, que reuneix 7 projectes inèdits i 15 peces anteriors que abracen 2 dècades de trajectòria. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i el Palau de la Música Catalana presenten música de westerns amb el cor jove de l'Orfeó Català, la Coral Cantiga, Toni Marsol i Luis Posada. Els 7 magnífics, Sol davant el perill, Silverado, El bo, el llits i el dolent, Ballant amb llops i molts més en un concert de pel·lícula que t'emocionarà. Els dies 23 i 30 de novembre al Palau de la Música Catalana i també a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Més informació a osvallès.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. El Matí de Catalunya Ràdio.
6:53. Que
m'agrada molt la sintonia. Mira, no la deixem sonar mai i dic, mira, la deixem escoltar una estoneta.
És bona, és bona.
Repassem els titulars del dia en dos minuts. En Francesc Soler i Sílvia Solanes, l'empresari considerat cap de la trama del cas Koldo, incrimina Pedro Sánchez.
Víctor de Aldama diu que va fer pagaments a l'exministre José Luis Ábalos, a Koldo García i fins i tot a l'actual número 2 del PSOE, Santos Cerdán. Ho ha fet sense proves, però ha aconseguit sortir de la presó. El president del govern espanyol ho negava.
Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas.
En lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso.
I llum verd de la reforma fiscal del govern espanyol.
L'acord ha arribat gairebé en temps de descompte i amb el sí imprescindible de Podem.
Votos a favor 178, en contra 171, ninguna abstención. En conseqüència, queda aprovado el dictamen.
Per afegir Podem i no perdre el suport de Junts i el PNB, es manté l'impost de les energètiques, però en queda al marge les empreses que facin inversions.
Salvador Illa, mentrestant, es reuneix avui a la Moncloa amb Pedro Sánchez.
Sobre la taula hi ha el desplegament del finançament singular per Catalunya.
El que hem de fer en finançament no és una cosa que haguem de discutir, està acordat, és coneguda, és pública. Més aviat, el que hem de supervisar i hem de vetllar perquè s'executi allò que hem acordat, no? S'executi amb els calendaris també acordats, no?
I el govern espanyol engegarà el tràmit per reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja.
Renuncia a un acord amb la patronal després que ara els empresaris volen que es reguli els convenis col·lectius. Joaquín Pérez Rey és secretari general del Ministeri de Treball.
Esto solo se puede calificar a estas alturas como una tomadura de pelo y desde luego pues entendemos que hasta aquí ha llegado esta mesa.
I el Tribunal Penal Internacional ordena detenir Benjamin Netanyahu i l'exministre de Defensa israelià per crims de guerra a Gaza.
El TPI també ha emès una ordre de detenció contra el líder de l'ala militar de Hamas, malgrat que Israel ja el dona per mort.
I la manifestació de demà contra els preus del lloguer té el suport de 4.000 organitzacions.
L'arquitecte i urbanista David Bravo alerta que l'oferta de lloguer assequible s'està reduint. Declaracions a Catalunya Nit.
Anem perdent habitatge assequible, perquè la major part de l'habitatge assequible que tenim és lloguer de renta antiga o habitatge protegit, que caduca.
I el gran recapte del Banc dels Aliments, que posa la mirada al País Valencià.
La campanya es fa avui i demà a diversos establiments d'alimentació d'arreu del país. La meitat del que es recapti es destinarà a ajudar els damnificats de la Dana.
I avui que Benjamin Netanyahu és el punt de mira de la justícia internacional, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. El Tribunal Penal Internacional ha dictat una ordre de detenció contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa, Yoav Galant, per crims de guerra i contra la humanitat. També ha aprovat l'ordre d'arrest de Mohamed Deif, un alt càrrec de Hamas considerat el cap de l'ala militar del grup terrorista a qui l'exèrcit d'Israel va declarar mort el passat juny. Per molt que els actes de Netanyahu siguin horripilants, equiparar la defensa legítima d'un estat sobirà a un acte d'invasió terrorista em sembla una mala notícia. Paral·lelament, sabem que les ordres d'aquest tribunal tenen un caràcter més aviat simbòlic, perquè encara no és reconegut per grans potències mundials com ara la Xina o els Estats Units. A més, sense mecanismes de pressió internacional, les ordres de detenció fan volar coloms. I si no, que li preguntin a un tal Vladimir Putin.
Aquest cap de setmana torna la Lliga al Tot Gira i ho fa per la Porta Gran.
Atenció. Dissabte arriba el Girona Espanyol.
Un partit que pot definir els objectius dels dos equips a la Lliga.
A partir de les 4 de la tarda farem la prèvia. I a 7:15, la narració del partit amb Eduard Solà, Sergi Andreu i tota la tropa de les dues transmissions.
Diumenge seguirem el partit Leganés-Madrid, el Barça-Atlètic-Nàstic i les finals de la Copa Davis.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
I quin tema pendent van tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir al matí se'ns va aparèixer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per explicar-nos com s'ho faria per aconseguir posar d'acord tots els seus socis polítics.
Home, Pedro Sánchez!
Ha aparegut!
He regresado de Brasil, obrigado. Para intentar obrar un milagro.
Però ho té complicat, per fer aquest miracle.
Sí. Ah, sí? ¿Y lo de Teresa Rivera en Europa no era complicado también?
El que passa és que, a canvi, vostè ha fet un pacte amb l'extrema dreta, amb Orbán, amb Meloni...
No comencem amb... No,
sí,
no.
Pitjor.
No rigui tant.
A les 7:40, els protagonistes del dia. I avui pot ser un bon dia, per això et donarem un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Marina Rossell.
Hola, Ricard. Està a punt d'arribar l'hivern. I l'hivern per cada un és diferent. Hi ha països coberts de neu i d'altres que el sol no se'n va mai. El desembre és el mes de Nadal, el mes de la concòrdia, harmonia, de la pau. Els del nord comencen a fer donacions pels del sud, que ja fa dies que estan a alta mar buscant una vida nova cap al nord. Potser les ajudes mai arriben a temps oportú. Ho podrem resoldre, això, algun dia?
I el segon motiu ens el porta Lluís Gavaldà.
Avui la meva recomanació musical és una excepció que confirma la regla. I és que normalment ens aferrem als grups que ens agradaven de joves per motius que no són musicals. Que per què? Doncs perquè ens recorden qui érem quan tot estava per fer i tot era possible, i per això fem veure que no ens adonem que aquests grups ja no són tan bons i que els seus millors moments queden lluny. Potser per por de que pensem el mateix de nosaltres. I és per això que estic tan feliç del nou disc dels Cure. Una obra magistral, madura i reposada, on Robert Smith parla del pas del temps i de les pèrdues que comporta. El disc es diu Songs of a Lost World i és un recull de cançons majestuosament adultes que t'arriben al cor. Don't tell me how you miss me. I could die tonight.